A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Vinga, 10:24, 6 minuts per arribar a 2:15 del matí. No marxarà la llum, per tant continuarem el programa fent aquest petit canvi de menú que hem gairebé improvisat, i per tant doncs li agraïm a la Sandra Clark, que ens havia de venir més tard, doncs que ens hagi vingut a aquesta hora per comentar una qüestió que teníem pendent en l'espai habitual de l'UMIC, de l'Agència Municipal d'Informació al Consumidor, que és el tema de les rebaixes. Sandra Clara, bon dia.
Bon dia i bon any.
Bon any. Les rebaixes, i ara, ara d'entrada ho comentàvem, les rebaixes que i després de Reis sempre ens en recordàvem d'aquelles famoses imatges a Plaça Catalunya, al Corte Inglés, ho podem dir així?
Sí.
D'aquella senyora amb l'abric de pells que entrava corrents per ser la primera. Això ha passat a la història, perquè ja no existeix.
Això ha passat a la història perquè abans els períodes de rebaixes estaven regulats normativament. La llei deia que eren dos períodes diferenciats, hivern i estiu, i deien les dates. Ara ja fa uns anys que no, els establiments són lliures de fer rebaixes. El que sí que és veritat, que crec que és la Direcció de Comerç, que recomana fer-les en uns períodes determinats. I continuen sent al final les mateixes rebaixes d'hivern i les mateixes rebaixes d'estiu. Uh-huh. Però no ens hem d'estranyar si passem el mes de maig per un establiment i posa rebaixat. Per què? Perquè és una recomanació als períodes per fer rebaixes.
Per tant, els establiments ara poden fer rebaixes sempre que vulguin.
Tot l'any.
Sí, sí, sí. Pots fer rebaixes, jo què sé, però abans de rei, o sigui, abans de Nadal.
És que es fan rebaixes abans de Nadal, clar, si t'hi fixes. Però aquestes rebaixes estan regulades amb uns criteris. Mm. O sigui, no, o sigui, podem fer quan vulguem, però sempre seguint uns criteris que la normativa ens estableix.
Vale. I quins són aquests criteris?
Doncs, perquè, clar, sobretot, quan fem rebaixes, ho hem d'anunciar. Uh-huh. Ho hem d'anunciar en l'aparador, on sigui, que sigui visible. I hem d'anunciar durant quin període farem rebaixes. Data d'inici, data de final. Jo aquests dies que sabia que tenia el programa m'he anat fixant no només a Sitges, perquè jo no sóc de Sitges, però sí que passejant ho veig, i sí que és veritat que molts aparadors posen rebaixes, però no indiquen l'inici i el final, i això és una dada que el consumidor ha de tenir. Val? Aleshores, important de les rebaixes és que en aquest període el que fan els establiments és treure estoc a preu rebaixat.
M'aturo aquí un segon, clar. Si tu no poses la data de les rebaixes, tu pots tenir sempre permanentment un cartell de rebaixes posat,
clar,
com un reclam de,
clar,
cara al...
Clar, és que llavors hi ha altres figures, com uh-huh, liquidacions, altres, llavors hem de diferenciar-ho,
vale,
perquè la llei regula altres coses, jo què sé, doncs liquidacions o venda de saldos, o no, uh-huh, les rebaixes són rebaixes, les liquidacions són liquidacions, les vendes de saldos, i totes tres són diferents. Per
d'acord,
això la llei diu, ei, anuncia que fa rebaixes, anuncia l'inici i anuncia el final.
Uh-huh.
Aleshores, amb aquest estoc que ells volen treure, que al final és treure un estoc que han tingut a la venda, és important dir que aquest estoc ha d'estar a la venda com a mínim un mes abans de l'inici de les rebaixes. I que quan és un establiment físic, perquè clar, rebaixes podem comprar a l'establiment físic o podem comprar per internet, que després si vols hi entrem, quan és un establiment físic el producte rebaixat ha d'estar clarament diferenciat del producte no rebaixat. És a dir, en un establiment ens podem trobar que hi ha producte rebaixat i producte no rebaixat, i no pot donar confusió. Val? Llavors, aquest preu que rebaixem ha d'estar indicat el preu que tenia anteriorment i el preu rebaixat o el descompte que farem damunt d'aquell preu.
D'acord.
Aquí és molt habitual que només posin el preu anterior i el preu rebaixat. Per què? Doncs perquè és molt més fàcil pel consumidor. Uh-huh. Però si ens arribem a un establiment i ens diuen 50, el preu anterior és 25 i això ho tenim al 50%, doncs consumidor has de fer un càlcul.
Val. No tenen l'obligació de...
No, poden ficar o el preu rebaixat, com queda...
O, la reba... o el tant per cent de rebaix.
Però sempre han d'indicar el preu original, que és el preu més baix que aquell article ha tingut en el mes anterior de les rebaixes. Aquí hi ha una mica... No, és una mica difícil d'aprovar això...
Ja... No? Sí, perquè... sí, no sé que hagis anat, hagis fet la foto, el que sigui.
Clar, o sigui, sí, jo sempre ho dic, en la línia aquella de Capitan Siam que tinc del consum, fer una compra responsable i conscient de les rebaixes és important. Per què? Pues perquè hi ha moltes coses que realment estan molt bé. Però si jo veig un, jo què sé, un article que m'interessa i després dic, bueno, doncs ja me'l compraré a rebaixes, segur que me'n recordo del preu que tenia, no? Llavors, si hi ha alguna cosa, sempre podré... Sempre ho podré dir si he fet una foto i tinc i acredito documentalment que hi havia un esbiaix en el preu, no?
Això em porta, no sé si està en el guió, però els famosos dies sin IVA que fan alguns establiments comercials, alguna marca molt coneguda, que després doncs, organitzacions de consumidors han fet estudis sobre aquests dies sin IVA i han detectat doncs, moviments esbiaixats de preus uns dies abans.
El problema que té el consumidor aquí que és difícil la prova, però sí que és veritat que en inspecció, en procediment d'inspecció, clar, si nosaltres tenim una reclamació d'un consumidor que ens diu, escolta, és que el preu original no era el que m'està marcant, sí que hi ha la manera de que, no a través d'una reclamació, però sí a través d'una denúncia de consum, de que els inspectors de la Generalitat, en aquest cas, en el nostre cas de Sitges, que no tenim competència d'inspecció, ho traslladem i ells facin una inspecció, no? Llavors, sí que es pot veure perquè aquell article a la caixa doncs, ha tingut uns moviments i això. Però si realment hi hagués una reclamació en aquest sentit, nosaltres li demanaríem al consumidor que ens acredités documentalment que realment allò que diu és cert, perquè tampoc...
Perquè el venedor té alguna obligació de portar, anava a dir, un, no sé com dir-ho, un inventari del preu.
Doncs això t'ho contestaré al pròxim programa.
No ho sé,
però jo crec que... ells deuen introduir el seu estoc a la caixa amb un preu
i ja està.
I perquè a més l'etiqueta moltes vegades va per codi de barres
sí, llavors...
o així i llavors ja els hi surt. Però en tot cas, el que ha de tenir clar el comerciant és que el preu ha de ser el preu més baix que hagi tingut
en
l'últim mes i que ha d'indicar el preu rebaixat o el tant per cent que rebaixa.
Correcte. Aleshores, sobre qüestions com, per exemple, mitjans de pagament.
Mira, sí. Quan tenim un article rebaixat, primer de tot, l'article rebaixat ha de tenir la mateixa garantia i la mateixa qualitat que tenia abans de rebaixes. Això és importantíssim. Aleshores, si l'establiment durant sempre ha sempre acceptat uns mitjans de pagament concret... no pot dir que en període de rebaixes no ho accepta. Val? Perquè seria portaria una confusió al consumidor.
Correcte.
Sí que és veritat que en algun moment, en període de rebaixes, doncs, i això passa, a l'establiment doncs, se li pot... un establiment que habitualment tu pots pagar amb targeta. Però si aquell dia el TPV està espatllat, l'únic que ha de fer el comerciant és posar que no s'admet perquè tenim un problema amb la targeta. Perquè si jo dic, no, t'han de cobrar amb targeta, igual algú s'ho pren...
I un dia pot passar que el TPV no funcioni.
Però si habitualment cobrem amb targeta...
Si se'n va la llum...
I si se'n va la llum,
no
encara més...
No funciona el TPV.
Exacte, no? Però sobretot el comerciant ha de tenir un compte d'indicar-ho amb un cartell. Ja està. Aleshores, les rebaixes es poden fer... Jo puc comprar a tenda física o puc comprar a distància, d'acord? Hem de tenir en compte que si jo compro un producte rebaixat a la tenda física, si aquell producte està bé, no és defectuós ni res, l'establiment, continuem com sempre, no té cap obligació de canviar-m'ho. No obstant, si l'establiment generalment és una deferència comercial, si accepta canvis o devolucions, ho ha de posar, que accepta canvis i devolucions, i si en temps de rebaixes el que fa és... Doncs mira, escolta, et donaré un val perquè tu puguis bescanviar en el període, doncs tens 15 dies per tornar-ho I la manera de tornar-te aquests diners, si no estàs conforme, si no t'acaba d'encaixar el producte, és amb un val, o és amb el retorn dels diners. Si és amb un val, sobretot han de posar durant, o sigui, quin període hi ha per poder-ho tornar, vale? Perquè hi ha vegades que et diuen, no, un val
per sempre.
Per sempre, o et diuen, no, mira, un val que et durarà doncs, només al... durant el període de rebaixes, només amb producte rebaixat, només, val? Aquestes condicions sí que les han d'indicar perquè el consumidor ho tingui tot més clar.
D'acord. Per tant, no hi ha cap obligació per part del comerciant d'acceptar devolucions o canvis
si el producte és
correcte.
Conforme, perquè si el producte no és conforme, llavors ja aquí apliquem la llei de garantia, no? Llavors anem per un altre cantó, però si el producte és conforme i no hi ha cap cartell visible que ho digui, entendrem que aquell establiment no té obligació de canviar-nos res.
Correcte. A diferència de l'internet, que això sí que ho comentaves algun dia.
Exacte, si comprem a distància, internet, telèfon, catàleg, llavors tenim el dret de desistiment. Jo puc comprar en rebaixes o no rebaixes un article i tindré 14 dies naturals, és a dir, no comptaran ni dissabtes ni comptaran dissabtes i festius. Vale, per poder canviar allò.
Des de la recepció.
Des de la recepció. Generalment, quan comprem per internet, sempre et posen, t'han d'informar d'aquest dret de desistiment, és obligatori que t'informin, i moltes vegades et donen el seu propi formulari. Llavors, doncs, amb el propi formulari, a una pàgina, a una adreça electrònica generalment, tu ho envies o a un telèfon o el que sigui i hauries de poder exercir aquest dret de desistiment, tot i estar en rebaixes.
D'acord. En les mateixes condicions de la compra del producte, de les tarifes d'enviament, etc.
El que sí que és veritat és que quan hi ha rebaixes per internet tenim la mateixa història, o sigui, el producte que estan rebaixant, perquè hi ha catàlegs, hi ha oferta per internet, el producte que estem rebaixant, doncs igual, ha d'haver estat exposat un mes abans. I hem de dir, doncs abans aquest producte estava a 15 euros i ara te'l deixo a 7,5 o te'l rebaixo, tenen un descompte de 50%. És important que els consumidors, quan compren tant per internet o a la botiga física, conservin el tíquet o la factura fins a la finalització de la garantia.
D'acord.
Que recordem que ara, amb la nova normativa del 2022, és de 3 anys.
No de 2 ja.
No de 2, és de 3. Crec que va sortir el febrer del 2023.
Per tots els productes?
Per tots els productes, aviam, per tots els productes en general, però si ens fem un traje a mida, doncs allò no...
D'acord.
No, perquè és una cosa feta a mida per tu, o per exemple, aliments que són els aliments que es caduquen tampoc. I si és una entrada, imagina't, que compro una entrada per un concert en una data, tampoc.
D'acord.
Vale, això és important, perquè a vegades... ens hem trobat amb una reclamació de no, és que 2 dies abans no vaig poder anar al concert.
Bueno, doncs...
això has de...
haver-ho sabut, o haver contractat amb l'assegurança de no poder anar,
exacte,
que a vegades n'hi ha.
Exacte.
D'acord. Per tant, la garantia ha passat de 2 a 3 anys.
Exacte.
Qualsevol producte comprat en rebaixes té les mateixes drets i...
Drets. Té la mateixa garantia i ha de tenir la mateixa qualitat. I jo també dic que, i es recomana molt ara aquests dies, si es veu la publicitat i tal, els catàlegs, quan tu compres, queda tals, perquè allò que has ofert, o sigui, la publicitat que es fa és vinculant. Aleshores, si jo compro en rebaixes un article i em diuen aquest article de cop i volta... el publiciten que té una sèrie de
característiques.
De característiques. Si després, quan jo arribo a casa, jo què sé, imagina't, una cosa que em diu, una Rumba que escombra i frega, no sé, és que per posar-te un exemple, i resulta que després no frega, però la publicitat hi era, jo puc comprar malgrat que aquell preu estava... jo puc retornar malgrat que aquell preu estava rebaixat, perquè la publicitat que m'han fet i que m'ha induït a mi com a consumidor per configurar-me la meva voluntat de comprar... no era correcte.
D'acord.
Llavors és important que quan venen a l'oficina del consumidor i reclamen, tinguem el tiquet, tinguem la garantia, tinguem el catàleg, tinguem la publicitat, fem un pantallazo de lo que hi ha.
Com més elements s'aportin a l'hora de presentar una reclamació quan algú considera que se li ha vulnerat algun dret en la compra d'un producte, més fàcil és fer la tramitació
de l'aquella reclamació. És que, de fet, si no tenim l'etiqueta o la factura, nosaltres no podem acreditar la condició de consumidor.
Correcte.
I ens ho poden tirar endarrere. Uh-huh. Si no tenim, si es queixen d'això, doncs escolta, és que em van dir que aquest producte faria això i no ho fa aquest article, dona'm la publicitat on està, no? O em van dir que aquest producte estava, jo què sé, que ara em fan el 50% de descompte en rebaixes i em cobren 25 i resulta que aquell producte estava 40. Doncs porta'm aquesta publicitat, perquè és la manera que nosaltres tenim d'acreditar-li a l'empresa, perquè si no, és el procediment de mediació és un procediment de mediació voluntari.
El que passa és que també, depèn també dels imports dels que estem parlant, perquè clar, si són imports relativament petits, al final...
La gent moltes vegades desisteix.
Sí.
Perquè costa, per ells, costa més fer la reclamació, o sigui, recopilar tota la informació...
Per després recuperar 5 euros.
Després venir a l'OMIC, però crec que és una acció dels consumidors que 5 euros teus, 5 euros meus, 5 euros...
Sí, no?
I no tant, amb el comerç de proximitat, no tant, perquè al final jo sóc molt fan del comerç de proximitat i molt poc de la compra online, però aquí cadascú que faci el que vulgui. Per què? Perquè quan jo vaig a reclamar en una botiga tinc una persona. A vegades, quan anem a reclamar amb un online que ens ofereix, és veritat, preus molt més competitius, però tinc un chatbot on estic, no és una persona. Llavors, pensar bé on comprem, pensar bé si que fem una compra responsable i pensada, tant si la fas online com si la fas a la botiga física, i saber què podem demanar i què no, bàsicament.
D'acord. També ens poses en aquest guió. És una garantia escollir una empresa adherida al sistema arbitral de consum.
Jo també sóc molt fan del sistema arbitral de consum. De fet, la Generalitat, que és la competent en això, és la que està fet duent una campanya informativa bastant, bastant potent. Tots els comerços, totes les empreses, es poden adherir al sistema arbitral de consum. Quina garantia ens dona? Doncs que en el moment que hi hagi un incident en consum, una reclamació, nosaltres fem això, una mediació, i no podem imposar cap mesura a l'establiment, perquè en principi som un servei imparcial per les dues parts. Aleshores, com que no podem imposar cap solució, quan no hi ha acord entre el consumidor i l'empresa, el que fem és traslladar-ho a l'organisme competent. I en aquest cas, si els establiments estan adherits, tenen un conveni amb la Generalitat, amb l'Agència Catalana del Consum, per adherir-se a aquest sistema, nosaltres ho traslladem a la Generalitat i el que fan és un arbitratge de consum. Uh-huh. Llavors hi ha uns àrbitres que escolten a la part consumidora, escolten a l'empresa, revisen tota la documentació que aportem, per això és important que aportem al màxim, i emeten una resolució que aquesta sí que obliga a les dues parts.
D'acord, és vinculant.
És vinculant. Aleshores, és una garantia, perquè tu com a consumidor saps que si hi ha un problema, al final, si en mediació no arribem a un acord, sempre ho podrem tirar per arbitratge i sempre tindrem una resolució. Mai tindrem... A vegades ens passa que empreses que no estan adherides al sistema arbitral de consum no ens responen i al consumidor li hem de dir, doncs, vés a la via judicial.
Com sabem que una empresa està adherida?
Perquè si et poses a la pàgina web de consum, hi ha un lloc que posa empreses adherides al sistema arbitral. Llavors tu pel NIF pots saber-ho. Però a més, generalment les empreses que estan adherides al sistema arbitral de consum tenen un logo.
Un logo, un certificat.
Que diu, sí, empresa adherida. Jo animo molt, sobretot el nostre teixit comercial, perquè seria una manera de donar-li més, per mi, més qualitat, no?, cap al consumidor de que s'adhereixin.
D'acord.
Des de l'OMIC intentarem fer alguna acció o alguna campanya perquè s'adhereixin al màxim dels nostres...
Perquè, pregunta, tant petit comerç com també, per exemple, subministradores, en quin grau d'adhesió estem?
Doncs mira, t'he de dir subministradores, gas, llum, aigua...
Totes estan.
Totes no, però la majoria estan.
La majoria.
Llavors això ens facilita molt la feina als serveis de consum. Bancs no hi són.
Tenen el seu sistema.
Companyies aèries no hi són, però les companyies aèries, el bo que tenim és que tenim un organisme del Ministeri de Transportes en el qual sí podem derivar la reclamació i llavors fan un tipus de tràmit en el qual la resolució que fa és vinculant.
D'acord.
Llavors,
com per, si ho fos.
Com si ho fos, no? No estan arbitratges, però pots enviar-ho a aquest organisme. I després, petit comerç, pues, jo crec que falta molta informació d'explicar-los ben bé què és, no? I que simplement és un plus, no? De la seva qualitat.
Té algun cost pel comerç adherir-se?
No.
Sí, és una adhesió gratuïta i voluntària.
Sí, tu fas un conveni que es diu oferta pública d'adhesió amb l'Agència Catalana de Consum, tu també pots, com a comerç, pots dir, vale, jo acceptaré tots els arbitratges, exceptuant, i tu com a comerç pots posar les teves limitacions. Jo què sé, home, que no siguin contràries a dret, exceptuant els que estiguin amb garantia. No, però exceptuant, doncs mira, en productes que valguin més de 50.000 euros. Doncs aquests productes jo no els acceptaré en arbitratge, però tota la resta sí.
D'acord.
Llavors, bueno, no és una cosa rígida, sinó que tu com a comerç pots delimitar en quin grau t'adhereixes al sistema arbitral.
Correcte. D'acord. Per tant, important el que ens comenta la Sandra, comptar que una empresa estigui adherida al sistema arbitral de consum és una garantia a l'hora d'acostar-nos com a consumidors. I un detall molt important. No es poden vendre articles o productes deteriorats ni fets expressament per les rebaixes.
No, és que això és importantíssim. Jo crec que aquest és el que diferencia les rebaixes d'altres tipus de venda. Si jo vull vendre productes que estan defectuosos, ho vendré a saldo. I allò té una regulació, que ja en parlarem un altre dia. El producte rebaixat és que és un producte igual que el que em trobava fa un mes, amb la mateixa garantia, la mateixa qualitat, amb les mateixes prestacions, amb tot, però amb un preu més baix. Per què? Amb l'objectiu de que la tenda elimini estoc. Perquè, bueno, i més ara, que costa i que les condicions econòmiques són, la situació econòmica és la que hi ha, és una manera de vendre per les empreses i pel petit comerç.
D'acord. Per tant, l'objectiu de les rebaixes és treure estoc de producte habitual, per tant, no té sentit fer un producte específic per vendre a baix cost.
No. Després hi ha moltes coses, per exemple, reclamacions que jo recordo de rebaixes, no? Jo què sé, pues una persona que es compra un jersei en època de rebaixes i llavors, jo què sé, li costa 40 euros, és que això va ser real, una senyora era, que es va comprar un jersei en època de rebaixes, li va costar 40 euros i aleshores ella ho va voler canviar, però va voler canviar el mateix, o sigui, per un altre jersei del producte de temporada que estava, a més, aquella vegada vam anar a la tenda, estava diferenciat, que valia més, perquè deia que si estava rebaixat, què m'has dava? I dic, no, què m'has dà? No, tu has de rebaixar, o sigui, si tu has comprat en rebaixes 40 euros, doncs, i a més, l'establiment et deixa que ho canviïs tot i està correcte el producte, no podem ser tampoc més llestos i dir, no, és que jo vull canviar-ho per aquell producte que és més car.
Si jo tinc a la venda tres jerseis, un vermell, un groc i un blau, i només rebaixo el vermell, tinc dret a només rebaixar el vermell i que després, si deixo canviar, només el deixi canviar com a producte rebaixat per un altre de color vermell.
Exacte. Sí, seria una cosa així. A la pràctica no seria per colors, però en aquell moment, aquella senyora, eren dos jerseis que eren molt semblants, però un no estava rebaixat. I llavors aquesta reclamació la vam tenir sobre la taula i la senyora no ho entenia i llavors al final li vam explicar, li va dir, és que primera no té obligació, és que no lo tiene rebajado, em va dir, és que no té obligació de tenir-ho rebaixat, no? Llavors, com que les rebaixes la gent suposo que més gran té el concepte aquest que tu has dit, no? De rebajes.
Ja sé, todo rebajado.
El dia 7 de gener, com aquella notícia que sortia a la tele, no? Que anava la gent corrent, doncs, bueno, la gent d'altres que ha viscut a les rebaixes en unes altres èpoques, doncs a vegades se li ha d'anar explicant tot això, no?
Correcte.
No passa res, que vinguin a l'OMIC i els expliquem.
Ja els expliqueu, però que quedi clar, encara que hi hagi rebaixes, no és obligació que tot l'estocatge que hi ha a la botiga estigui rebaixat.
No, però sí que és obligació, és diferenciat per no causar cap confusió. I això és veritat que a vegades van molt la pobra gent, els pobres dependents i dependentes, perquè jo consumidor agafo un jersei que està rebaixat i el poso a la pila dels que no estan rebaixats, no? I bueno,
això genera malentesos a les caixes.
Això pot generar malentesos a les caixes. No, és que aquest producte el tenia allà...
Ah, però és que allà posava rebaixa.
Exacte.
Sí, però és que miri el tiquet.
Exacte. O si un producte que no volíem rebaixar, malauradament li hem posat una etiqueta de rebaixes, que això també passa...
Uh-huh. Però llavors qui ha d'assumir l'error
és
la botiga, no?
Exacte.
Perquè si...
O si l'hem rebaixat...
Si has informat incorrectament...
Exacte, o publicitat aquella de televisiones a un euro, quan volíem posar televisiones a 100, perquè los hemos rebajado, pues... i està en el teu catàleg, hauràs de vendre televisiones a un euro.
Correcte. Diràs que no tens televisiones perquè se m'ha acabat, no? Perquè un euro... Però, doncs tot això, clar, és un món... Entren moltes reclamacions sobre el món de les rebaixes?
No m'han entrat cap aquest any.
Bueno.
L'any passat van haver-hi un parell.
Uh-huh.
Sí.
O sigui, no és, n'hi ha, però tampoc és una cosa que...
No, perquè jo crec que també els comerciants el que volen és... tenen un objectiu, que és treure estoc i fer la seva feina ben feta. I llavors, no hi ha molt. L'única cosa, ens vam trobar amb això, l'any passat, amb una fotografia d'un senyor que era un comerç, no era de Sitges el comerç. Llavors havien posat el preu rebaixat posava 40, el preu anterior posava 40, el preu rebaixat posava, no sé, 30, no me'n recordo, i llavors era una foto que desenganxaven la primera pegatina de preu
uh-huh.
i el preu anterior era un altre.
Mm.
Llavors això es va fer una mediació, la mediació no va ser... no vam tenir resposta i vam derivar a l'Agència Catalana del Consum.
D'acord. I llavors ells mateixos ja...
Clar, llavors aquí hi ha un problema perquè si fan una inspecció et pot caure una sanció.
Uh-huh. És a dir, perquè estàs a la pràctica el comerciant, aquí estava enganyant...
Estàs enganyant i estàs faltant la llei, vull dir...
Uh-huh. Però, clar, això el consumidor al final ja és una cosa, és una sanció que li arribarà una sanció administrativa.
A l'empresa. Sí, el consumidor no, perquè la mediació és el que et dic, com que la mediació no podem imposar res, uh-huh. si no ens contesten, hem de buscar altres vies alternatives perquè el segueixi reclamant i tingui uh-huh. una resolució, o enviar-ho a l'Agència Catalana del Consum.
Però en aquest cas, clar, si el consumidor no, a sobre no ha comprat, no pot reclamar.
No, encara que tu no hagis comprat...
És a dir, no pot reclamar perquè li retornin res, és evident. Si no,
no, clar, el que passa que sí que pot posar una... O sigui, si no compra, no pot reclamar un retorn dels diners.
Però pot advertir.
Però pot dir, ei, organisme de consum, aquí s'està fent una pràctica que no és correcta. Uh-huh. I llavors nosaltres com a oficina de consumidor tramitem a l'Agència Catalana del Consum.
D'acord. El que passa és que és veritat que... I moltes vegades acostumen a ser ja més cadenes grans que no petits comerços que juguen amb la picaresca aquesta dels... El que hem dit, aquest concepte que s'ha popularitzat tant dels dies sin IVA...
Exacte.
Que en el fons, clar, hauria de ser una rebaixa del 21%. I
no l'és perquè llavors el que fan és pugen, fan el descompte i al final et queda el mateix preu.
Mm-hmm.
I llavors això és un engany al consumidor.
Correcte.
Exactament.
Però clar, aquí ja és una cosa que és...
És molt difícil de provar.
Ja.
És menys difícil de provar, jo crec, amb les ventes a internet.
Clar.
Perquè tu pots tenir un seguiment d'un producte
uh-huh.
i llavors tens el seguiment d'aquell producte del preu en què ha estat cada dia.
Hi ha aplicacions específiques que fan seguiments de productes a webs molt conegudes.
Clar, bueno, perquè no passin aquestes coses, perquè uh-huh. si no seria molt fàcil. A més, a internet hi ha tanta informació que seria molt fàcil dir, jo dic rebaixes i realment no estàs fent rebaixes. De fet, la normativa de rebaixes és bastant laxa. No et uh-huh. diu quin tant per cent has de rebaixar, no t'indica quan has de rebaixar, no t'indica el termini, únicament et demana, si fas rebaixes, digue-li al teu consumidor amb un cartell, digue-li durant quins períodes, posa el preu anterior i el preu rebaixat o el descompte que sigui, diferencia els productes rebaixats dels que no estan rebaixats, vull dir, és bastant...
Sí, són quatre coses.
Són quatre directrius, uh-huh. I tu a partir d'aquí pots fer el que vulguis.
I com ja no marquen ni tens els períodes, doncs encara més difícil
de fer
un seguiment.
Pots complir la normativa, uh-huh, bastant bé.
Per tant, estem en període de rebaixes? Sí. Uh-huh. Com tot l'any.
Com tot l'any, el que passa que el comerç recomana dos períodes que venen sent els que eren, uh-huh, habitualment.
És a dir, ara estaríem en el període recomanat de,
exacte,
rebaixes d'hivern.
Exacte.
Correcte.
Exacte.
I que, per tant, com sempre, s'ha d'anar amb mil ulls. Sí. S'ha d'anar amb mil ulls. Perquè, doncs, és evident que ni el comerciant d'entrada té la voluntat d'enganyar, ni el comprador té la
picaresca
de jugar. Exacte. Però com ens podem trobar amb tot, uh-huh, millor comprovar les coses, confiant, uh-huh, evidentment, en el bon fer i en la vulnerabilitat de l'altre.
Exacte.
Però és veritat que s'ha...
No, i tenir unes coses, doncs, ben no? Jo compro, doncs, oi que quan, en general, sempre quan compri... em quedo amb la factura, la garantia, em quedo amb el catàleg, allò que m'ha fet prendre aquella decisió de comprar...
Però això em rebaixes i sense.
Això em rebaixes i sense, clar, sempre, clar, per, clar, això, clar, clar. Per això.
És a dir...
Siguem responsables, perquè ara pot ser un producte que estigui super rebaixat, però que no el necessitem, o no, continuem fent compres conscients. Jo ho dic i ho diré molt, el comerç de proximitat és molt important. Uh-huh. Tenim la garantia de que si hi ha un conflicte podem anar a parlar amb una persona. El comerç a distància, doncs, també és important i, de fet, és un mitjà que es fa servir molt, però coneixem la normativa, no? Perquè, clar, no pots anar a un lloc físic, no hi ha físicament, o hi ha una direcció web o hi ha un número de telèfon.
L'intangible que són les persones.
Exacte, i llavors al final és una relació personal entre, uh-huh, entre dues persones, no?
Interessant, per tant, rebaixes, períodes no establerts però sí recomanats.
Exacte.
Indicar sempre clarament que hi ha productes rebaixats, els productes rebaixats, uh-huh, són els que tenen els preus més baixos en l'últim mes.
Exacte, molt bé.
Els productes rebaixats han d'estar clarament diferenciats dels no rebaixats,
exacte,
indicant el preu original i el preu nou o la rebaixa.
I el preu original ha d'haver estat el més baix durant els 30 dies anteriors.
Doncs, i bàsicament...
Bàsicament, conservar tiquet, factura, saber que si els mitjans de pagament, doncs, seran en rebaixa els habituals d'aquell comerç, a no ser que hi hagi un cartell que indiqui canvis i devolucions importants, si el producte és comprat a la botiga només si té un defecte o si és per deferència comercial, si ens donen un val, doncs preguntar quina validesa...
Uh-huh. I si es compra per internet, sí que hi ha un període de desistiment de 14 dies.
Exacte.
Sempre, amb rebaixa i sense.
Amb rebaixes i sense.
I sense. Uh-huh. És a dir, que al final la rebaixa simplement és una... És això, és una rebaixa de preu durant un període determinat, però que aplica la resta de la normativa de consum
igual,
com en qualsevol altre producte.
Igual, sí.
Doncs fins aquí aquestes recomanacions relacionades amb rebaixes que ens ha costat la Sandra Clar des de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. Recordem el contacte per posar-vos en contacte amb vosaltres.
El contacte és omic@sitges.cat, uh-huh, o el telèfon de 93-894-4061.
4061.
Podeu trucar, fer la consulta que sigui. Si volen demanar cita prèvia, perquè tenim amb cita prèvia els dimecres i els divendres quinzenalment, o els dijous quinzenalment, ho han de fer per la pàgina web de l'Ajuntament, uh-huh, en l'enllaç de cita prèvia.
Perfecte, doncs qualsevol persona que tingui dubtes o que vulgui aclarir algun aspecte concret o vulguis saber si li ha passat una cosa i vol posar una reclamació o no, o no, uh-huh, no val la pena que
o
la posi.
Com, o com ho hem de fer, si, perquè llavors, uh-huh, els diem la reclamació prèvia és important, la reclamació directa a l'empresa, abans de que nosaltres puguem...
Sí, abans d'intervenir l'administració.
Exacte, és importantíssim, uh-huh, que li dongues el termini d'un mes perquè et pugui solventar aquella situació.
Correcte, doncs omic@sitges.cat o el telèfon 93-894-4061. Sandra, ens veiem el mes que ve.
Molt bé, vinga, fins al mes que ve.